Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Professionals del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell auguren un increment dels casos de depressió i de les temptatives de suïcidi un cop se superi l'estat d'alarma. El director executiu de la unitat, el doctor Diego Palau, diu que aquest augment de la demanda encara no s'ha pogut percebre perquè arribarà a mesura que la ciutat recuperi la normalitat.
El més probable és que s'incrementi, perquè tots els factors que estan en joc ara, l'aïllament, el confinament i després, en un segon moment, les conseqüències socials i econòmiques que tindrà la pandèmia, segurament augmentarà els efectes sobre la depressió, que ja era una pandèmia de la que no es parlava gaire, però que també causa moltes seqüeles, com ja saps.
Alhora, el servei que dirigeix Palau també preveu un creixement de les atencions per estrès posttraumàtic en pacients Covid que hagin estat ingressats a la UCI. A l'espera que es puguin produir aquestes situacions, Salut Mental del Taulí ja està atenent professionals de la salut que, arran de la crisi del coronavirus, estan patint una situació d'estrès emocional molt forta i difícil de gestionar per moments. És dimarts 21 d'abril, així arrenquem el Notícies Migdia.
Titulars.
Més d'un centenar d'entitats locals sota el paraigües del Sabadell Cercle d'Entitats demanen a les institucions de la ciutat treballar colze a colze per fer reflotar la ciutat un cop superada la pandèmia. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants, una de les entitats que en formen part, explica així en què consisteix l'oferiment.
Tothom està disposat a treballar perquè això passi en els diferents àmbits, i fer-ho d'una manera que és des del consens i des de l'objectiu comú, que és fer que la ciutat sigui creadora d'ocupació, sigui culturalment potent i, òbviament, per sobre de tot, sigui una ciutat socialment justa i que integri i protegeixi tots aquests col·lectius d'especials dificultats.
El Sabadell Cercle d'Entitats proposa la creació de taules sectorials on es puguin concretar les accions a emprendre.
Un Sant Jordi sense les tradicionals parades de llibres i roses al carrer, però amb un munt d'activitats a punt per fer a casa nostra.
A banda de les recomanacions de llibreters i la venda de roses en línia, l'Ajuntament ha preparat un seguit de propostes adreçades a tots els públics per viure la Diada i deixar de banda per una estona la crisi sanitària. Fins i tot alguns autors presentaran noves publicacions, tal com ha explicat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Com a mínim la creativitat a nivell dels dibuixos, de literatura a través de les lectures. També hi ha autors que faran presentacions dels seus llibres, com si estiguessin fent, diguéssim, d'alguna manera la taula d'assignatura. I clar, tot això esperant que realment doncs, sigui possible que l'edat alternativa que el Gremi de Llibreters ha pactat el 23 de juliol doncs pugui fer un retorn. No? Això, en el moment farem aquesta mena de versió de sucedània.
També hi haurà retallables basats en la simbologia de Sant Jordi per als més petits o lectures de textos impulsats des de les biblioteques.
Precisament per anar obrint boca de cara a la Diada de dijous, autors i llibreters de Sabadell faran les seves recomanacions aquesta tarda a través de l'Instagram de Ràdio Sabadell en el marc de la iniciativa Els Sabadellencs Fem Coses.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El temps. Les pluges de les últimes hores que han fet créixer el cabal del riu Ripoll i també ha obligat a tancar els passos del riu al seu pas per Sabadell. Li preguntem a l'Estel Figueres des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. El dimarts ve marcat per aquest cel tapat i precipitacions que es donaran durant tota la jornada a molts punts del país. Seran entre febles i moderades i de caràcter extens. Les acumulacions més destacades es donaran a les comarques de Girona, Barcelona o al nord de Tarragona, on entre avui i demà es podran arribar a acumular més de 150 mil·límetres. De fet, esperem que no sigui fins demà, quan ja les precipitacions s'aniran restringint a les comarques de Girona i a punts del Pirineu i Prepirineu durant la tarda. El dia de Sant Jordi encara es manté aquesta nuvolositat durant les primeres hores del dia, sobretot el cel entre poc i mig ennuvolat a la meitat nord del territori, però sí que esperem que al llarg de la tarda s'acabi imposant el sol, tret de punts del Pirineu, Prepirineu i també de la serralada transversal, on sí que creixeran nuvolades i deixaran escapar alguns ruixats de tarda. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació a les carreteres catalanes. Ara us hem d'explicar que hi ha retencions a la Nacional 240 a Montblanc per un accident i també s'està donant pas alternatiu a la C26 a Navès a conseqüència del despreniment d'una roca a la via. També continuen a aquesta hora els passos alternatius a l'inici de la carretera de la Rabassada en direcció a Barcelona i també a la BB-2041 a Begues, també a conseqüència d'unes esllavissades de terres. I com funciona aquesta hora el transport públic? Una informació que ens acosta des del Transmet la Cristina Adrián. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs hem de recordar que des de la setmana passada s'ha incrementat l'oferta de transport públic en hora punta per adaptar-se a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris de situació de mobilitat obligada. I pel que fa al transport públic, ara mateix circula sense cap incidència destacable per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons es indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot i tal, Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Passant pràcticament 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El coronavirus no només té efectes en la salut física de la població. Des de l'àrea de salut mental del Taulí preveuen que en una segona fase, un cop s'aixequi el confinament, també suposarà un augment dels casos de depressió i fins i tot de les temptatives de suïcidi. A més, també assenyalen que possibles casos d'estrès posttraumàtic entre pacients que hagin patit la Covid-19 a l'hospital, especialment si ho han fet a la unitat de cures intensives. De fet, es calcula que entre un 20 i un 30% dels pacients hospitalitzats podrien presentar aquest tipus de trastorn. Ens ho amplia la Karen Madrid. Bon dia, Karen.
Bon dia. El director executiu de l'àrea de salut mental del Taulí, el doctor Diego Palau, assegura que encara no s'han registrat aquests fenòmens. Tot i això, apunta que els efectes del confinament ja són ben visibles entre els pacients de salut mental a qui porten un control i en la població general.
Les primeres setmanes ho porta força bé. Realment, la gent s'ha adaptat extraordinàriament bé, tinguis o no problemes mentals, la gent s'està adaptant força bé. A partir dels 10-15 dies sí que observem que afloren problemes. Les persones que tenien una convivència o problemes de relació, aquesta es poden més situacions d'irritabilitat, de conflicte.
Mentre els nous casos no arriben, els psicòlegs i psiquiatres del Taulí tenen l'atenció fixada en els professionals que es troben a la primera línia de la lluita contra el coronavirus.
Ha estat cuidar els professionals del Taulí, fonamentalment, perquè també estan sotmesos a una situació d'estrès important, s'han fet canvis de torns de treball, s'han conformat molts equips i s'ha fet que fessin activitats a les que no estaven acostumats, especialistes que estan fent que estan tractant el Covid des del principi de l'epidèmia, i això pues genera estrès perquè important, i estem tractant-lo a nivell individual i també a través d'intervencions grupals.
En tot cas, Palau insisteix que els problemes de salut mental derivats de la pandèmia es poden evitar, o almenys pal·liar. Ha explicat quina és la clau per fer-ho.
El principal factor de risc per tenir símptomes en el confinament, en l'aïllament, és si aquest aïllament realment es fa a un aïllament, com s'està dient, un aïllament social, perquè en realitat no l'haurien d'anomenar aïllament social. El que es requereix per fer front a aquesta pandèmia, a aquest virus, és un distanciament físic, però no un aïllament social. De fet, es necessita un apropament social, un apropament emocional, estar més junts que mai, i fomentar la comunicació.
Per si aquestes mesures no fossin útils, des del Taulí estan reforçant el seguiment telefònic i per videotrucada dels seus pacients. A més, s'estan preparant per l'arribada de nous casos quan acabi el confinament. En paral·lel, Salut també ha posat en marxa una pàgina web perquè els ciutadans facin un autoseguiment dels símptomes de problemes de salut mental. L'objectiu és que puguin ser derivats als CAPs o al mateix hospital en cas de ser necessari.
I ara us expliquem que la Fundació Atendis comença a respirar després d'haver viscut una situació molt crítica a la residència de Can Rull, on 27 dels 39 residents van donar positiu en la prova de la Covid-19. El president de l'entitat, que atén persones amb diversitat funcional, afirma que a hores d'ara poden dir que la situació està controlada i celebra que tots els casos estiguin evolucionant positivament. Helena Moliste, molt bon dia.
Bon dia, Josep Suárez, president d'Atendis, ha explicat que els 10 usuaris que van ser traslladats a l'Hotel Verdi ja donen negatiu en la prova del coronavirus i que en breus es tornaran a traslladar cap a la residència de Can Rull, una situació que és molt diferent a la viscuda a l'altra residència, la situada a Can Roqueta, on només s'hi ha registrat un cas. Suárez explica el perquè.
Una que és a Can Roqueta, que és nova, que és molt ampla, que té molts espais, etc, etc, i que ja, per sort, diguem-ne, des del principi no va haver-hi cap situació de risc per part de... O sigui, hem tingut algun treballador que sí que ha tingut el virus, però limitat. Per tant, no ha passat als usuaris. Això és el més important, perquè ja tenim 140 persones.
Tot i aquestes bones notícies, el coronavirus ha fet mal a l'entitat econòmicament parlant. Suárez defensa que l'entitat es financia a través de fons de la Generalitat, però que sobretot sobreviu gràcies a les activitats per recaptar fons que organitzen al llarg de l'any.
Un cost significatiu com a conseqüència del Covid-19 i, per altra banda, que aquelles activitats de recaptació solidàries, com que era pues, la festa de la Gran Resca que fèiem al mes de juny. Ara estava prevista al mes d'abril fer una obra de teatre solidària. El sopar solidari que fèiem també a setembre, que em temo que no podrem. Llavors es junten més despeses i menys ingressos.
Per reflotar l'entitat econòmicament s'ha organitzat una campanya de recaptació de fons on tothom qui ho vulgui pot contribuir a que Atendis pugui sobreviure a aquesta crisi. Els diners aniran destinats a la compra de material sanitari, així com també a la subsistència de les residències.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
El centenar d'associacions que s'agrupen sota el paraigües de Sabadell Cercle d'Entitats demanen que les administracions comptin amb elles per dissenyar una sortida consensuada de la crisi del coronavirus. Aquesta plataforma considera que, més enllà de la crisi sanitària, s'haurà de començar a pensar les conseqüències socials i econòmiques que tindrà la pandèmia del coronavirus. És per aquest motiu que apunten que s'ha de treballar, Pere, de forma conjunta.
Govern, oposició i societat. Sabadell Cercle d'Entitats demana que es compti amb tots els agents per traçar una sortida consensuada de la crisi de la Covid-19. Assenyalen que hi haurà grans reptes per endavant, sobretot en matèria social i econòmica, i les entitats volen que s'escolti la seva veu. Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants, ha explicat cap a quin nou model de societat hem d'anar quan se superi la pandèmia.
Per exemple, per tenir una ciutat, una societat que sigui socialment justa i que integri a tothom. És a dir, no podem tenir de cap manera col·lectius doncs, amb problemes especials sense donar-li tota l'atenció que mereixen i integrar-los amb les condicions que mereixen a la nostra societat. Per tant, hem de treballar fonamentalment per aquesta justícia social i també hem de treballar per una manera de fer que sigui el respecte a tothom i de treballar junts per un objectiu comú.
Aymerich defensa que la feina es pot començar a fer des d'ara, perquè totes aquestes 115 entitats segueixen en marxa.
Durant la pandèmia, les diferents entitats estan actives. Evidentment, hi ha, per la seva pròpia naturalesa, doncs, unes seran més actives que les altres. Però sí que et puc dir-te és que les 115 entitats, sinó totes bona part d'elles, han dit durant la pandèmia, ei, hi som, i ens arremanguem per treballar per aquesta ciutat. Per tant, ningú està assegut esperant que passi la pandèmia i ens hi posarem, sinó que tothom està actiu des de ja, des de plena pandèmia, amb ganes de col·laborar i de treballar perquè aquesta ciutat, doncs, com et dic, tiri endavant i tiri endavant per tots.
Des del seu punt de vista, la crisi del 2008 va servir perquè la societat evolucionés, per exemple, amb la consciència mediambiental. ara assenyala que es podria aprofitar per canviar també aspectes del model actual que no funcionen.
I el grup municipal d'Esquerra ja ha reaccionat a la proposta i s'ha mostrat favorable. De fet, han demanat a la Junta de Portaveus, celebrada aquesta setmana, que el consistori lideri una taula de ciutat que sigui àmplia per consensuar solucions davant de la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia. I més coses, el curs escolar 2020-2021 podria no començar el mes de setembre. És una possibilitat que hi va posar sobre la taula el conseller d'Educació, Josep Bargalló. El problema és que el decret d'estat d'alarma manté aturats tots els procediments administratius i perilla que les preinscripcions es puguin fer durant el mes de maig.
Com apunta el regidor d'Educació de Sabadell, Manuel Robles, el problema és que sense les inscripcions durant el pròxim mes no hi haurà marge per poder planificar el curs.
Pot ser que ens trobéssim en un escenari de que no s'ha fet tota la preinscripció i matrícula, doncs o no està acabada tot el procés de preinscripció i matrícula per poder donar inici a les classes amb normalitat si la crisi sanitària ho permet al mes de setembre.
De totes maneres, des del Departament d'Educació treballen amb la possibilitat que hi pugui haver un retorn a les escoles a partir del mes de juny, tot i que es faria de manera esglaonada. De la mateixa manera, treballen amb la idea que els centres escolars puguin obrir les seves portes a partir del setembre, però sense alumnes. Per al regidor, resoldre la qüestió educativa hauria de ser una prioritat després de la superació de la crisi sanitària.
Seria una prioritat de tornar a la normalitat com més aviat possible. Això què vol dir? Això què vol dir? Tenim famílies que tenen nanos per matricular a P3. El curs vinent, evidentment, hem de donar una resposta a les matriculacions aquestes. Tenim nanos que acaben 6è i han de començar primer de l'ESO, hem de matricular aquests nanos a secundària. Tenim alumnes que acaben quart de l'ESO i hem de donar una resposta a la continuïtat dels estudis d'aquest quart de l'ESO. Tenim alumnes que acaben cicles formatius i batxillerat i hem de donar una resposta de selectivitat de cara a la universitat. Clar que ha de ser prioritari, però, lògicament, davant de la prioritat de la salut, no podem parlar d'altres prioritats.
Per al regidor, un dels problemes amb què es troben les administracions és que no saben com evolucionarà la pandèmia i quan es podrà tornar a la normalitat.
A la ciutat i la comarca hem tingut altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguit en format més breu. El PSC de Sabadell donarà la setmana que ve 8.000 euros a la Fundació Parc Taulí perquè es dediquin a la investigació.
La quantitat és la suma de l'aportació mensual que rep el grup municipal i donacions particulars del diputat al Congrés Paco Aranda i del diputat al Parlament de Catalunya Pol Gibert, també regidor de la formació al consistori. La Junta de Portaveus va acordar deixar en mans de cada grup municipal la renúncia a les mensualitats. Així, els partits podran decidir on destinen l'assignació per lluitar contra la Covid-19 i, sobretot, a través de quin procediment.
Una de cada quatre persones assalariades del Vallès Occidental està afectada per un ERTO arran de la crisi sanitària de la Covid-19.
L'Observatori del Consell Comarcal ha publicat l'anàlisi de les dades de l'afectació econòmica i fins al moment s'han comptabilitzat 9.847 expedients de regulació temporal de l'ocupació, afectant a 86.724 persones. Els ERTOs del Vallès Occidental són el 12,8% del total de Catalunya.
La filial espanyola de la multinacional Amazon dona mascaretes a la ciutat.
Des de l'Ajuntament han agraït públicament aquesta acció, consistent en entregar 20.000 mascaretes per al seu ús immediat a Sabadell.
La policia municipal ha interposat 22 denúncies aquest dilluns a persones que no complien el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de diumenge fins a la mateixa hora d'aquesta matinada passada. En total, acumulat des de l'inici de la crisi del coronavirus, és de 1.442 denúncies.
I el mateix cos policial ha tancat els quatre passos del riu Ripoll.
Ho estan des d'ahir a la tarda i es preveu que així es mantingui durant tot el dia d'avui a conseqüència de l'augment del cabdal del riu.
Sabadell, com la resta de Catalunya, viurà un Sant Jordi molt diferent al dels últims anys, amb els carrers plens de gent remenant llibres i buscant roses. Les restriccions de moviments per evitar l'expansió de la Covid-19 fan impossible la instal·lació de parades que conviden la gent a passejar. Amb tot, els llibreters i els floristes, tal com us dèiem la setmana passada, així com l'Ajuntament de Sabadell, han preparat diverses propostes per celebrar la Diada de Sant Jordi de la manera més normalitzada possible. Quines són les accions, Pere, que s'han promogut des del consistori local?
A grans trets, per als més petits, s'ha facilitat una línia de dibuixos per pintar i retallar i penjar-los a finestres i balcons. Des de les biblioteques municipals es proposa descobrir o rellegir els textos de Josep Carner, del qual enguany es commemora el 30è aniversari de la seva mort, o de Jani Rodari, que fa 100 anys que va néixer. En parla el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Qualsevol tipus de perfil
que, si volien, doncs agafessin textos de tots els autors i es fessin petits vídeos de poca durada que es poguessin també compilar en un canal de YouTube, doncs per poder tenir unes lectures de fragments de tots aquests autors. I, de fet, també es convida que qualsevol persona que vulgui llegir un fragment de qualsevol autor doncs, també ho pugui fer i pugui pujar aquest vídeo perquè el puguem escoltar i el puguem dir en qualsevol moment.
D'altra banda, també s'anima els sabadellencs a fer dibuixos de roses o plantes, coincidint amb que aquest any 2020 és l'any internacional de la salut vegetal. Tot plegat es podrà divulgar a través de les xarxes socials fent servir l'etiqueta Sant Jordi a Sabadell i les imatges es penjaran al web del Departament de Cultura del Consistori. Malgrat totes aquestes propostes, el regidor confia que el desconfinament arribi a temps per celebrar la Diada el pròxim 23 de juliol, la data alternativa pactada pels llibreters catalans.
Esperant que realment doncs, sigui possible que la data alternativa que el Gremi de Llibreters ha pactat el 23 de juliol doncs ens pugui fer un retorn. No? Això, en el moment farem aquesta mena de versió més sucedània. Perquè on hi posem molta il·lusió i tenim tots moltes ganes de que malgrat el confinament doncs, la vida segueixi un curs més o menys normal i fem activitats i estiguem actius, doncs jo crec que l'acollida serà bona.
Els portaveus sabadellencs també posaran el seu granet de sorra a la Diada i llegiran una versió no sexista de la Diada de Sant Jordi que es podrà veure a través del web de Cultura i la resta de canals virtuals de l'Ajuntament de Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I en clau general us expliquem que han reputat el nombre de morts per coronavirus a tot l'estat. En les últimes 24 hores, Espanya ha sumat 430 noves defuncions, una xifra que torna a augmentar després que ahir el nombre de morts per la pandèmia baixés dels 400 per primer cop des del 22 de març. El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, s'ha referit a aquest lleuger augment de les dades com l'efecte cap de setmana.
Sí, i és que moltes comunitats autònomes no envien les dades de defuncions durant dissabte i diumenge, i per tant, el Ministeri la rep dilluns i les comunica el dimarts. En tot cas, Simón continua defensant que la pandèmia a Espanya remet.
Los 3.968 son alrededor de 1.000 casos menos que el martes de la semana pasada, con lo cual las tendencias van manteniéndose a la baja. Además, tenemos 1.928 nuevos curados, lo que representa un 2,4% más de nuevos curados, para un total de 82.514 nuevos curados hasta la fecha.
Simón també s'ha mostrat optimista perquè, tot i augmentar-se considerablement el nombre de tests que es realitzen, la tendència dels casos positius segueix a la baixa.
I el Consell de Ministres avui pot aprovar tot un seguit de mesures. La més polèmica és el desconfinament dels infants.
La ministra d'Educació, Isabel Celà, ha avançat en una entrevista a Televisió Espanyola que els passeigs dels infants seran curts i sempre acompanyats d'un adult.
Estamos hablando sobre todo de las salidas que puedan producirse a partir del 27 de abril de niños acompañados por un mayor y que obviamente tengan cuidado con esmerado para que ni vayan a parques públicos donde puedan tocar cosas que puedan estar contaminadas. Es decir, será un paseo corto.
Un decret que va carregat de polèmica, ja que el govern de la Generalitat vol establir uns criteris diferents als de l'executiu de Pedro Sánchez sobre aquest desconfinament dels infants. Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'Esquerra, ha recomanat als ciutadans fer cas a les restriccions imposades per la Generalitat.
El que digui la Generalitat de Catalunya, i que no pateixin, que no es trobaran cap guàrdia civil posant multes als seus fills. Que no pateixin. Que no pateixin. Per tant, veiem què passa en les properes hores, fem cas al que ens digui la Generalitat i tirem endavant.
En el Consell de Ministres d'avui també es tractaran altres mesures, com per exemple allargar el teletreball fins a l'estiu o reduir l'IVA dels productes sanitaris al 0%.
I el coronavirus s'ha endut per davant una de les celebracions més famoses i concorregudes de tota Espanya, els Sanfermines.
L'alcaldessa de Pamplona, Anna Elizalde, ha comparegut avui per anunciar la suspensió d'aquestes festes. Sobre la possibilitat de celebrar-les al setembre, Elizalde no s'ha atrevit a confirmar-ho. Fora d'Espanya, una altra festa multitudinària que tampoc se celebrarà és l'Oktoberfest a Múnich. La festa s'havia de celebrar a finals de setembre.
Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat, la de tot Banc Sabadell. la dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de bancsabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
4 minuts i mig per arribar al punt de les dues. Àngel Martínez, el capità del Centre d'Esports, aposta per un play-off per la via ràpida per resoldre la temporada. Això ho va expressar en la primera entrevista de l'Hotel Suís, versió confinament.
El migcampista comprèn que cada club miri pels seus interessos, però hi ha propostes, assegura, que no es poden permetre. Per ell, el més lògic passaria per fer un play-off escurçat, segur i sense que comporti un desplaçament llarg, prioritzant sempre la salut.
Jo veig la final aquesta de quatre jugant la classificació amb els quatre del mateix grup, primer contra quart, segon contra tercer, i estalviar-te així, bueno, desplaçaments llargs i tot això, i estalviar-ho tot en eliminatòries d'un sol partit. Jo crec que aquesta és la via que pren més força, la que crec que és més coherent i més lògica.
El gironí admet també que és complicat afrontar el dia a dia sense saber quan es podrà tornar a la normalitat, però que per això cal mantenir la il·lusió i seguir entrenant-se per no perdre forma física.
L'altre protagonista del primer Hotel Suís a Instagram va ser Mati Ortiz, la waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell. Va passar revista la situació de l'equip, que ja sap que no tornarà a jugar a la Lliga aquesta temporada.
De fet, ara mateix només falta que es pronunciï la comissió delegada de la federació, molt probablement aquesta setmana, per determinar si proclama com a campió o no el Mataró. Ortiz és de l'opinió que el títol hauria de quedar desert.
Sí que és veritat que ho hem parlat a l'equip i evidentment no volem que guanyi el Mataró, no per una cosa personal, perquè tot el contrari, no? Justament amb moltes d'allà a nivell personal em porto molt bé, però sí que és veritat que bueno, veníem amb una molt bona ratxa, tant nosaltres com pot ser el Terrassa, com pot ser el Mediterrani, i al final, doncs clar, s'ha de jugar i nosaltres teníem moltes ganes de jugar als quarts i de tot el que ens venia després.
Ahir, per cert, es complia un any exacte de la consecució de la cinquena Eurolliga per part de l'Astralpool, tot mentre a Can Llong segueixen sent notícies de l'alén sobre la tornada dels quarts de l'edició d'enguany que s'havia de jugar a la piscina de l'Horizonte italià.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Recte final del Notícies Migdia, Sant Jordi serà el protagonista avui a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Marcat en la programació als sabadellencs Fem Coses, escriptors, escriptores i llibreteres de la nostra ciutat ens recomanaran alguns dels seus llibres preferits de cara al pròxim dijous 23 d'abril. David Vila, escriptor sabadellenc, ens recomanarà el següent llibre.
En aquest Sant Jordi tan estrany, en què no ens podrem trobar al carrer, sinó que estarem confinats, vull recomanar-vos un llibre molt sabadellenc. És Les sabates esblanades, una novel·la pensada per nens i nenes, que és una aventura absoluta per la ciutat de Sabadell.
També participen en aquestes recomanacions l'escriptora Gemma Ruiz o llibreries com el Librerio de la Plata. Tot plegat aquesta tarda, com sempre, a 6:45 a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Doncs així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu al Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu trobar totes aquestes informacions i més al nostre portal de continguts, radiosabadell.fm, i anar actualitzant-les a través de les xarxes socials. Més informació també a partir de les 7 al Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de 2:15. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.